Aquests dies es representa el Liceu Tiflan d'Eugène Delbert. La recuperació d'aquest títol al Liceu ha servit per presentar oficialment Michael Boder com a director musical del Teatre de la Rambla. Per aquest motiu vam demanar una entrevista al mestre alemany que ens va ser concedida. El resultat és el document que us presentem tot seguit, possible gràcies a la presa de so de Josep Forns, el muntatge musical d'Alfred Marín i la traducció simultània de Gilbert Bofill. No sé si n'és conscient, però vostè arriba en aquesta casa amb nous canvis. En aquest teatre, vostè és el nou director musical d'aquesta casa, però també hi ha hagut nou canvi en la direcció general, amb el senyor Joan Francesc Marco. No sé si això és una feliç casualitat.
Veränderungen sind immer glücklich.
Els canvis sempre són feliços.
Wie heißt es so schön auf Deutsch? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Tot començament té un encant.
Und die Tatsache in der Tat, dass vielleicht zwei wichtige Positionen
que dues posicions importants d'aquesta casa tinguin un nou ocupant, bé, pot significar una cosa important, però ens hem d'anar coneixent, de moment.
Auf der anderen Seite,
d'altra banda,
glaube ich, dass es sehr wichtig
crec que és molt important i molt bonic
dass die künstlerische Leitung durch
la direcció artística per Joan Matabosch
die Leitung des Orchesters
i també la direcció de l'orquestra tingui una continuïtat, i això és important.
So wie auch im Chor,
de la mateixa manera que el cor, el mestre Basso, també procuri això, i que és molt important per al teatre.
Ha parlat del senyor Joan Matabosch. A partir de les temporades successives, vostè programarà de bracet amb el senyor Joan Matabosch?
Naturalment, com sempre en aquests grans teatres, ja hi ha una gran planificació a llarg termini. També nosaltres ja hem fet els nostres acords a 3 anys vista, però ara, naturalment, atès que sóc aquí, doncs planificarem el futur més enllà d'això, evidentment. Però les grans òperes internacionals han de tenir una planificació com a mínim a 3 anys vista, si no, no pot anar de manera diferent.
Quin és l'estat actual en què es troba a parer seu l'orquestra d'una banda i també el cor?
Crec que els dos col·lectius estan en una molt bona situació. Són bé molt dinàmics i volen millorar. I això és una posició de partida molt bona per al músic, perquè en el moment un músic creu que ja ha arribat al capdavall de tot i es pensa que ho sap tot, aleshores està acabat. I per això crec que si tots plegats som conscients de que musicalment podem fer encara més en el futur a través d'obres i programes d'alta volada, i potser també podem aconseguir una cosa que, si m'ho permeteu dir, vist des del nord, en el sud d'Europa encara no s'ha implantat tant, que és que l'orquestra és tan important com els cantants. Aleshores, segurament tindrem un camí molt bonic davant nostre. Perquè penso que una orquestra, que és el centre musical d'un teatre, juntament amb el cor, i que els cantants que venen de fora han de trobar-se aquests dos grups en molt bona situació, de manera que realment es pugui fer junts una cosa gran. I que no només tinguem un nom famós a l'escenari quan s'obre aquí el taló.
Vostè ha comentat, en tot cas jo li he sentit dir, que la prioritat és millorar la qualitat de l'orquestra. Això és un intent molt lloable i en tot cas és una cosa aplaudible, però sempre m'he preguntat que la prioritat no hauria de ser que l'orquestra del Gran Teatre del Liceu acabés tenint una personalitat pròpia i definida, un so característic, Gran Teatre del Liceu?
Aquesta pregunta és molt interessant. Una orquestra obté una personalitat sonora a base d'una personalitat pròpia i d'una tradició, i no es pot produir de qualsevol manera. Això triga molt, molt temps.
Dresden
ha tardat 100 anys segurament fins que Dresden s'ha convertit en l'orquestra de Strauss. Per tant, les tradicions no es poden crear per ordre o per decret. Però la qualitat en el seu conjunt i la consciència musical de com cal tocar, això és una cosa que sí que es pot aconseguir en un temps més breu. Si això fa una tradició, no es podrà dir fins més endavant. I la qüestió de la personalitat de l'orquestra, bé, és una cosa que planeja com si fos un fantasma cultural, perquè més aviat les orquestres comencen a igualar-se totes en la seva consciència sonora, i fer-hi quelcom en contra és més aviat possible si la interpretació de les obres és més conscient i en un programa tan divers com el Liceu no pot ser d'altra manera, perquè avui no es pot tocar tota la història de la música amb el mateix so. L'últim que va fer-ho va ser Herbert von Karajan. Amb ell, Bach sonava com Wagner, de fet. I aquests temps s'han acabat. Per tant, es tracta més de la interpretació.
I
per la consciència de cada músic i de cada cantant, que siguin conscients de que l'obra que han d'interpretar l'interpretin realment i no que simplement la toquin.
Abans del mestre Sebastian Weigle, en aquesta casa hi havia el mestre Bertrand de Billy. El mestre de Billy sempre deia que els millors compositors per fer treballar una orquestra d'un teatre d'òpera eren Mozart i Wagner, que de fet són dos compositors que no han faltat mai en les últimes temporades en aquesta casa. Comparteix el criteri de Mozart i Wagner com a els millors compositors per fer treballar una orquestra d'òpera?
Interessante Theorie.
Teoria interessant. Veiem. Diguem que des d'una perspectiva actual, diria que per l'orquestra més moderna, els compositors com Richard Strauss i especialment Alban Berg són encara més importants. En Mozart, més aviat hauríem de preguntar-nos quin estil volem produir en l'orquestra. I en Wagner cal preguntar-se més aviat on som ara, és a dir, els músics saben tocar tots Wagner i això fa 50 anys no era el cas, però ara ja ho saben i ara senzillament es tracta de saber com ho fem? És un so més ampli o més estricte, diferent? Però això ja és una decisió. Perquè amb Strauss i especialment amb Alban Berg es tracta d'una cosa més. Alban Berg, per exemple, força els músics, bé, ja parlo de forçar, ja veieu, és terrible.
Però
sí, Alban Berg sí que força els músics a sentir, a escoltar d'una manera diferent, més ràpida, molt més exacta de què fan els altres. Aquí no es tracta d'acompanyar la melodia, sinó en el sentit més modern de que fem música en xarxa. És a dir, música de cambra per a 100 persones. Aquest és l'objectiu i aquest, això crec que va més enllà que Mozart i Wagner. I si els companys de Villiers i Sebastian Weigl tot això ho han preparat així, que Mozart i Wagner ja hagin deixat de ser un problema, aleshores podem seguir endavant de manera fantàstica.
Seguir endavant amb els compositors del segle XX o fins i tot segons com XX-XXI, perquè vostè ha anunciat que fa una clara opció per la música contemporània, tot i que de vegades anomenar òpera contemporània obres escrites fa més de 50 o 60 anys pugui ser una ironia.
Das ist richtig. Ich meine, ich habe sehr viele Uraufführungen.
He fet moltes estrenes.
Und ich bin der Meinung, dass
wir alle sóc de l'opinió que tots plegats fem massa poques estrenes. Punt.
Und ich möchte natürlich auch dahin kommen, dass
wir també vull arribar al punt de que en el Liceu fem una o dues estrenes, és a dir, obres concretes per al Liceu, en això volem treballar. Passa que això cal temps, perquè evidentment s'han de compondre aquestes obres.
Però
crec que fins i tot per al públic és molt important anar junts, fer junts el camí que ha fet la música, i el camí, diguem-ho així, des de la segona escola vienesa, Alban Berg, o bé Schreker, de l'altra banda, més enllà de la guerra, fins a Ligeti, Penderecki, Reimann, Henske, tot això és un camí natural. I aquest camí s'ha de fer juntament amb el públic per dir, i avui hem arribat aquí. Però no es pot tocar una obra moderna sense més i confiar en que això funcionarà també com un Otello. Això no funciona. És un camí i el públic l'ha de seguir també. Recordo una història que segurament us interessarà. Hem fet a San Francisco Le Gros Macabre, que també ho tenim pensat fer aquí. Hi havia una resistència tan forta. A Amèrica són tan conservadors pel que fa a l'òpera. Va ser tan difícil trobar un patrocinador per al projecte. I al final va ser l'èxit més gran de la temporada. L'estrena va fer per Halloween i el públic estava disfressat d'una manera encara més estrambòtica que la gent a l'escenari. Va ser realment un gran esdeveniment i un gran èxit. Per tant, veieu que realment cal treure la por del cos de la gent de l'òpera moderna. I això és una tasca important. I quan jo vaig començar a treballar era molt difícil trobar cantants que ho fessin. Fins i tot els músics tenien grans problemes amb aquesta música. I també el públic tenia moltes dificultats. Ara els cantants venen, ja ho saben cantar, els músics ja ho tenen molt més fàcil i també així és més fàcil de transmetre-ho.
No sé si ho sap, però en aquesta casa, quan es va estrenar Die Tote Stadt, fa 3 o 4 anys, una òpera inèdita encara aquí, va ser un èxit. No és exactament una òpera contemporània, però sí una òpera del segle XX completament desconeguda. Els britans que s'han estrenat, per exemple, Mort a Venècia o, per exemple, Peter Grimes, han estat un absolut èxit. Tampoc estem parlant exactament de música contemporània, però sí de música del segle XX poc o mal coneguda pel públic de Barcelona. O la mateixa Boulevard Solitude de Hense, que va ser l'òpera més valorada per la crítica i també per gran part del públic d'aquesta ciutat. Sembla com si el públic realment, potser per por o per prudència, es preparés d'una manera molt més conscient l'assumpció d'aquests llenguatges operístics contemporanis.
Ja, angst, vielleicht.
Sí, temor, potser sí, però més aviat diria
que
subestimem la gent. No volen la Traviata edició 193, sinó que també volen la Traviata, això sí, està molt bé que sigui així, però no només això. Tots volem fer coses noves. Tampoc no aneu de vacances al mateix hotel, això no es fa, no? Sinó que tampoc llegiu sempre el mateix llibre a casa. Això no és una cosa que es porta. Hem d'aprendre, conèixer coses noves, obrir-nos
a
altres idees i altres músiques. Això és molt important. Si no, acabem avorrint-nos.
Ich weiß es nicht, bei Gott, ich weiß es nicht.
Ich sah, wie Pedro von ihr fortging, verzweifelsvoll.
Verzweifelsvoll.
Man lacht ihn aus und er weiß nicht warum. Man spottet sein und er kann keinen fassen. Sie alle kennen seine Schande, nur er kennt ihren Namen nicht.
Aquests dies vostè està dirigint Tiflan, d'Eugen d'Albert. Aprofito la benentesa per recordar-li que hi ha un compositor contemporani català que es diu Salvador Pueyo, que té també una òpera anomenada Terra Baixa, sobre el mateix drama de Guimarà, que reposa en un calaix. De vegades el que sí sembla és que alguns dels compositors de casa que tenen obra composta potser no són prou considerats a casa nostra. No sé si d'això vostè n'és conscient.
Ehrlich gesagt, ich habe davon
bé,
überhaupt
he de dir que de tot això no em vaig assabentar la setmana passada. No coneixia aquesta òpera, no sabia la seva existència. Em vaig assabentar que té a veure alguna cosa amb el Liceu.
I
no puc deixar de dir que m'agradaria veure-la.
D'altra banda,
cal dir-hi una cosa, fonamentalment,
das regionale Komponisten oder
els
Komponisten aus
compositors
oder aus dem eigenen Land.
De l'entorn, del país, de la ciutat.
Schauen Sie, Musik hat
la música té un gran avantatge, és que la música és un art internacional i també es basa en això.
Wie soll ich das sagen?
Com ho he de dir, imagineu-vos que els festivals de Salzburg només hi haguessin compositors d'Innsbruck. Això no pot ser, sinó que evidentment necessitem aquests tocs a través dels diferents països. I també, com es diu, el profeta a la pròpia terra, doncs, bé, el profeta, un no és profeta de la pròpia terra, sinó que cal anar a l'altre, a l'estranger. A Viena es diu clarament que si vols fer carrera a Viena, vés ràpidament a Alemanya.
Bé,
i tanmateix sí que m'agradaria veure, mirar-me aquesta obra, purament per interès.
En tot cas, qui sí va ser profeta més enllà de la seva terra va ser Àngel Guimarà, perquè va inspirar l'òpera d'Adalbert, Tiflan. Parli'ns una mica, l'estem escoltant aquests dies, parli'ns una mica d'aquesta òpera, la seva impressió de la partitura, i digui'ns fins a quin punt a Alemanya o Països Germànics és una òpera habitual en els repertoris operístics de Suïssa, d'Alemanya o d'Àustria.
Sí, mein Tiflan, ja. Ja, die Geschichte von Tiefland ist
eine, la història de Tiefland
eine besondere.
És especial.
Ich fang mal andersrum an. Die
Menschen,
die es heute hören,
la gent que l'escolta avui, creuen, d'això en conec coses, això sona a això, potser una mica Strauss, una mica de Puccini, sento això i allò altre, però l'òpera es va compondre el 1903. Per tant, abans de totes aquestes coses que se suposa que es coneixen. L'òpera va ser un èxit força ràpidament i va tenir la gran desgràcia que Adolf Hitler li va agradar molt, com molta gent sabrà.
També li agradava Wagner, per això.
Sí, cert. Però aquesta obra, concretament, no, bé, no li va beneficiar massa. Després va venir l'història amb Leni Riefenstahl, que va fer la pel·lícula. I després de la guerra, l'òpera doncs, no es va representar massa.
Es galt auch, sagen wir mal, in seiner Tonsprache.
I també en el seu llenguatge sonor, per dir-ho així, entre els musicòlegs era doncs una cosa indefinida. Això tenia a veure amb que el món es dividia entre straussians, per una banda, a l'òpera, i d'altra banda, en la segona escola vienesa i les seves subdivisions posteriors. I entre això doncs hi havia gent com d'Albert, però també com Schreker i Korngold, senzillament doncs, estaven entre dues cadires i queien. I aquests autors han sigut redescoberts als anys 70 i 80, i també d'Albert ha experimentat un renaixement concretament amb aquesta obra. I jo crec que l'òpera és justament ara interessant perquè estilísticament és tan indefinit. Avui hi pensem d'una manera diferent, pensem en collages musicals o en música poliestilística, tant per escoltar com per gravar. I això és el que ho fa interessant. I jo crec que l'obra és un fenomen rar per la música procedent d'Alemanya o d'Àustria, que algú intenta que el bel canto de l'òpera italiana al començament del segle XX es combini amb una dramatúrgia wagneriana i un estil parlando, un estil de declamació alemany. I aquesta combinació és molt extraordinària. I per això trobo que és interessant. És una obra interessant.
Es representa habitualment a Alemanya, a Àustria o a Suïssa, aquesta obra?
Darrerament sí, força sovint. Sí, molts teatres l'han representat. Segurament 8 o 10 diferents produccions hi ha hagut.
En el repartiment, o en els dos repartiments que hi ha en el Liceu, amb el protagonisme de cantants importants, com Peter Seifert, com Petra Maria Schnitzler, com Alan Titus, com ha treballat amb els cantants? Coneixien la partitura, l'havien ja interpretada, i si era així, quina impressió els ha fet una obra com la de d'Albert?
Peter Seifert i Schnitzler també havien cantat aquesta obra, en aquesta producció, i els altres eren nous, no hi tenien experiència en els papers. Tots han subestimat l'obra, tots. L'obra és difícil, és realment difícil. És difícil de cantar, difícil de recordar, de memoritzar. Són passatges llargs, que reclamen molt esforç, i tots hi havien de treballar moltíssim. Però per això hi som.
Du ihn liebst, so kenn ich deine Pflicht, du musst ihm alles sagen.
Ich soll ihm sagen.
Acabarem recordant la primera interpretació operística del mestre Bodre al Liceu, perquè vostè, a més de dirigir una sinfonia de Zemlinsky, la primera òpera que va dirigir va ser Hovanchina, una òpera extraordinària. El repertori eslau és també una de les seves predileccions i una de les seves prioritats per a temporades successives?
Sí, m'agrada molt la música eslava, ho he de dir, perquè té una força d'expressió molt intensa, d'una banda, i perquè té una expressivitat que segueix camins diferents d'una part de les òperes italianes conegudes. La dramatúrgia és més oberta, les situacions són literàriament més coratjoses, més atrevides. No vull que m'entengueu que tingui res contra l'òpera italiana, al revés, n'he dirigit moltes i m'agrada molt fer-ho.
Però
en cada art hi ha també, doncs, situacions de fatiga. Que un cop hagi dirigit 60 cops la Bohème, doncs també vull deixar-ho davant d'una temporadeta, no?
Mestre Botter, moltíssimes gràcies. Molta sort en aquesta primera temporada com a director musical del Gran Teatre del Liceu i esperem tenir-lo de nou davant dels micròfons de Catalunya Música. Bona tarda.
Vielen Dank.
Gràcies a vosaltres.
Michael Boder torna al Liceu el mes de juny del 2009 per fer-se càrrec de la direcció de la quarta de les quatre òperes alemanyes programades aquesta temporada al Teatre de la Rambla de Barcelona. Serà amb Salomé de Richard Strauss.